quin és el president i veig que...
Difícilment hi anirà. Sí. Gràcies, Lluís Foix i Ramon de Veciana. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit. Adéu-siau.
Són les 8 del vespre. Resumim l'actualitat de les últimes hores.
Ràdio Estel.
Com us dèiem, la compareixença d'Artur Mas a la comissió sobre el frau fiscal i el cas Pujol al Parlament de Catalunya continua en aquests moments en què, per exemple, està intervenint el líder d'Iniciativa, Joan Herrera. Durant aquesta tarda, el president Mas ha assegurat que en aquesta comissió, que va conèixer el contingut de la confessió de l'expresident Jordi Pujol al mateix matí del dia en què es va fer pública i ha assegurat també que en cap moment no va voler frenar-ho. S'ha parlat en la comissió del cas de les ITBs, del compliment de les mesures de regeneració democràtica a les quals s'havia compromès a aplicar el mateix president Mas i d'altres afers de presumpta corrupció. Des de l'oposició s'ha demanat a Artur Mas que assumeixi responsabilitat, sobretot pel que ha estat la seva relació amb el nucli de poder que representava Jordi Pujol i la seva família. El PSC ha alertat sobre la relació amb Prenafeta, amb Lluís Prenafeta i amb Jordi Pujol Ferrusola, i Sánchez Camacho ha tingut les intervencions més dures contra el president Artur Mas. Canviem de qüestió, us expliquem que les investigacions periodístiques sobre l'escàndol SwissLeaks, així es diu, han revelat un immens sistema d'evasió d'impostos a través de paradisos fiscals auspiciat per la filial suïssa del Banc Britànic HSBC. S'ha descobert, per exemple, que uns 3.000 espanyols tenien 1.800 milions opacs a Suïssa. Aquesta llista d'Hervé Falcani, un informàtic franco-italià que havia treballat a l'entitat bancària, hi ha noms com el d'Emilio Botín, president del Santander, mort l'any passat, i també el del pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, entre molts altres d'Espanya i de la resta del món. I recordem que individus encaputxats amb armilles antibales i armats amb fusells de salt Kalashnikov han protagonitzat avui un tiroteig amb la policia de Marsella, a França. Les forces de seguretat busquen ara els autors de l'assalt, que no ha provocat cap ferit. Hem de dir que aquest tiroteig, aquest incident, s'ha produït a les poques hores que tingués previst arribar a la zona el primer ministre francès, Manuel Valls. I fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Tenim ja a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per d'aquí una hora? Bàsquet al dia.
Doncs estarem pendents i parlarem del que ha de ser la 20a jornada de la Lliga Endesa amb victòria del Barça i derrotes de Fiat Joventut, Bruixa d'Or Manresa i Morabanc Andorra. Avui escoltarem a Juan Carlos Navarro, que ahir reapareixia després de mes i mig lesionat. Començarem a escalfar també motors de cara a la Copa de la Reina de bàsquet que es disputa aquest cap de setmana a Torrejón de Ardoz. Parlarem amb Noemí Jordana, capitana de l'Espar City Leaf Girona, i tancarem el programa, com tots els dilluns, passant consulta amb l'ex-ACB Albert Illa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs el bàsquet del dia, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa, gràcies, Òscar.
Vagi bé.
Avui volem acabar recordant un nom propi d'aquesta casa de Ràdio Estel, el del senyor Artur Castany, que ens deixava la matinada de dilluns. Ell va ser un gran estudiós, compositor i difusor de la sardana i un dels impulsors, també a través del seu arxiu, del programa Tot Sardana d'aquesta casa. El recordem també perquè demà, a les 8 del vespre, a la parròquia de Sant Joan de Gràcia se celebrarà una missa funeral per la seva ànima. Per si algú de vosaltres pot anar-hi, demà, dimarts, a les 8 del vespre, a la parròquia de Sant Joan Baptista, al barri de Gràcia de Barcelona. Us deixem ara amb el programa Compromís Ciutadà i amb el Joan Ortiz. La programació de Ràdio Estel continua i la Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I'll see you climbing up the road
just for... Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0, Lleida, 91.5, Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Amigues, amics, benvingudes, benvinguts. La querella està de moda ara que des de l'Argentina una jutgessa demana la detenció de 20 exalts càrrecs franquistes per crims de lesa humanitat. I això és notícia perquè amb la llei d'amnistia espanyola de l'any 1977 i la transició que ha fet el país, ni memòria històrica, ni reparació, ni justícia. Les víctimes de la dictadura podran sentir-se esperançades després d'un silenci, com diu aquell, molt llarg, tot i que l'Estat ja ha començat a maniobrar per tal d'esquivar les extradicions dictaminades per la Interpol. No sabem què passarà, però el que sí podem afirmar és que els qui van perseguir aquells que pensaven diferent, tot d'una comencen a ser perseguits ells per la justícia, i això és positiu. Però com que querellar-se està de moda, és inevitable fer una petita referència al cas que vivim a Catalunya, on un president, una vicepresidenta i una consellera es veuen encausats per haver posat les urnes un dia 9 de novembre al carrer, millor dit, als col·legis electorals, i promoure un acte tan legítim com el de votar. I és que ja se sap, en aquest país, la justícia és igual per a tothom, sí, ho sabem, però alguns més que pels altres, i també ho sabem, perquè cadascú se l'agafa segons li convé. Però el que sona ben estrany és que mentre uns presenten una querella a favor de la justícia, d'altres la presentin en contra de la democràcia. I tot d'una ja hi som, 70 anys enrere, on votar estava prohibit, on la llibertat d'expressió ni tan sols era una utopia. Que algú em desperti, sisplau, d'aquest dia de la marmota.
El compromís ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Compromís Ciutadà, canviar el món a partir de nosaltres mateixos, com diem aquí, sigues tu el canvi que vols veure al món. Avui anem forts, molt forts, perquè precisament voldrem doncs, parlar d'aquest tema amb el que hem començat, que és el de la querella argentina contra els crims del franquisme. Tindrem amb nosaltres la Suamini Danda. Què passa quan ens mirem al mirall? A qui veiem realment? Estem capacitats, preparats per veure'ns a nosaltres mateixos tal i com som? Però moltes vegades mirar-nos al mirall representa també veure'ns aquells defectes amb els quals ens hem acostumat a conviure. I allò de jo sóc així, no hi ha res a fer, què voleu que us digui? Home, doncs potser a vegades convé canviar-ho també. Estem preparats quan ens mirem al mirall per veure el que realment hi ha? I sobretot, estem preparats per canviar si realment hi ha alguna cosa que veiem al mirall que no ens agradi? Que no ens agrada. I abans de parlar de la querella argentina, com us deia, que ho farem amb el Diego Arcos, que és el president del Casal Argentí a Barcelona, parlarem amb l'Andrés Zuzunaga d'astrologia. Per què? Perquè és una cosa ben estranya de cop i volta. A la universitat se'n parla i s'enfoca a la universitat des de la vessant del creixement personal. L'astrologia, què tenen els planetes a dir de nosaltres? I per què en parlem? D'astrologia. Doncs això és el que us intentarem explicar tot seguit en una entrevista que es presenta molt, molt, molt interessant amb una de les persones que avui dia té més coses a dir sobre aquest tema i que és l'Andrés Zuzunaga.
El compromís ciutadà.
Diu, naixem amb un talent sota el braç i vivim per desenvolupar-lo al màxim i posar-lo al servei de les persones. Venim a descobrir-nos i a ser feliços, felices, a créixer i a estimar. Però tot això no és tangible i, per tant, la nostra societat ni ho valora ni hi dona suport. En un món eminentment materialista, ara que cauen els fonaments d'uns valors basats en el capital, comencem a entendre que potser la vida mereix un lloc, un enfoc diferent, no un lloc, un enfoc diferent, potser un lloc també. I que tal vegada més val expandir la consciència que no pas expandir la butxaca. Personalitat, unitat i cosmos. Avui, forts, forts. Andrés Zuzunaga, bona tarda.
Bona tarda.
És fundador de Cosmograma, estàs present a l'Institut Gestalt, el màster de desenvolupament personal i lideratge de l'UB, que dirigeix Borja Vilaseca, va seure en aquesta mateixa cadira fa uns dies, amb la Fundació Claudio Naranjo, també he vist. Astròleg i seguidor de la filosofia Advaita, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Joan.
I això de l'astròleg... Realment parlen de nosaltres?
Sí. El cert és que els estels, sí, parlen. Estem a Ràdio Estel, doncs els planetes, els estels, d'alguna manera, com és a dalt, és a baix, no? I, clar, això, el que jo faig no s'ha de confondre amb els horòscops i tot això, no? És...
Això li tinc una mica de mania i possiblement s'ho han guanyat a pols, no?
Jo també. Jo
perquè
també.
Poses la tele i veus aquesta gent que endevina
sí.
I realment fa inclús por, no?
Sí, sí, una mica. Aquesta és la meva batalla diària, no?, desmarcar-me de tot això. Diguéssim que l'astrologia és com un diamant, que hi ha gent que l'utilitza per tallar vidre i hi ha gent que l'utilitza per tallar diamants, no?
Però no em convences. No. ja sé que l'Andrés Tuzonaga no ha vingut aquí a convèncer, ni molt menys, però sí que em pregunto d'alguna manera si hi ha manera de comprovar tot això, no?
Clar, aquí l'interessant és que hi ha un misteri, no? Tampoc ocupem el lloc de Déu aquí. Hi ha un misteri que no es pot resoldre, que és per què hi ha aquesta relació entre el de dalt i el de baix. Però ja que no es pot explicar el per què es dona aquesta relació, almenys lo interessant és justament el que tu estaves dient ara, no? Que es pugui comprovar si tal relació existeix o no. Si jo et faig una afirmació a partir de veure on està la teva lluna natal, del moment dia que vas néixer, quina constel·lació li queda darrere, si jo et dic coses concretes sobre la teva part emocional, tu allà, si et coneixes...
Per tant, lluna, emocions, eh?
Sí.
I hem relacionat això.
Sí, llunes, emocions. O el planeta Venus, la teva part femenina, o el planeta Mar, la teva part masculina. Jo, veient la teva carta, et podria fer afirmacions sobre la teva psicologia, no sobre el futur, però sí sobre el com tu ets per dintre. I tu, si et coneixes prou, podries dir-me, doncs, que sí, que fos falsable, no? Que tu em diguis, doncs no és veritat, o sí que és veritat, o no ho sé, o deixa'm-ho mirar. No? En principi, intento que sigui molt concreta perquè tu puguis falsejar-la. Això sí que és un requisit científic, no? Que les coses, afirmacions que facis no siguin confoses, sinó que es puguin concretar i falsejar. Mm-hmm. Ha arribat el moment.
Però la paraula és que influencien en les nostres vides?
No. Realment és interessant aquest matís perquè molta gent es pensa que la Lluna o qualsevol planeta té un influx d'ell cap a nosaltres i en realitat Jung i Tarnas i molts autors ja han explicat que en realitat no és una relació de causa i efecte, sinó és una relació sincrònica, que ens costa d'entendre-la perquè simplement ens està dient que si a dalt passa allò, aquí està passant això. Però no vol dir que un causa l'altre, sinó és simultani.
Però en canvi, si sabem, per exemple... l'efecte que provoca la Lluna en la vida, la Terra i el Sol,
sí,
no?
Sí, però inclús en això, per exemple, la Lluna que mou volums d'aigua molt més grans que els que tu tens a dintre,
sí.
En realitat és la Lluna en relació al Sol, i tampoc està demostrat que sigui la Lluna la que t'envia res, sinó que, de fet, la Lluna en si mateixa no emet llum, reflexa la llum del
Sol,
no? Que tampoc és una estrella, aquí li diem planetes a tot per convenció, però en realitat alguns són asteroides, alguns no són ni planetes, no? I en aquest cas, insisteixo, és... succeeix que està en la Lluna creixent o menguant, aquí passen coses en les collites, tot això ja se sabia en el temps, això fa temps s'ha anat com oblidant i ara s'està com recuperant. Però ningú podrà demostrar mai si és un influx, vull dir, jo no crec que neixi cap energia des de la Lluna, des del Sol, sinó que és l'energia que ens envolta, es filtra a través d'aquests planetes en tot cas. No? Llavors és una cosa simultània, és com un rellotge, si tu mires un rellotge i et diu que són les 12, encara que el rellotge t'indica que són les 12 i el Sol estarà al mig cel a dalt, però el rellotge no està causant que el Sol estigui de l'està explicant, és un correlat, és simultani, no és causa i efecte.
Ara m'estàs fent pensar en Joan Salicru, que ha de venir un dia d'aquests i que ja va venir fa poc, ell és agricultor biodinàmic i parlava com a l'hora de plantar els tomàquets o el que fos, no? Inclús les verdures tenien un signe astrològic, i pensava, què diu ara? Hi ha verdures d'aigua, de foc... ni a de terra. I deia, no plantis una verdura d'aigua al costat d'una altra d'aigua. O deia coses així molt estranyes.
Clar.
Però molt interessants, a la vegada.
Sí, veus, això és una manera de comprovar-ho.
Tant que li hem dit que torni a venir. Digues.
No, justament que jo no sóc gens expert en biodinàmica, no? Però Steiner i tanta gent ha estat mirant, rescatant coses del passat, i realment allò sí que és comprovable. De fet, els guanyadors de grans premis de vins els darrers anys són vins fets amb agricultura biodinàmica. Vull dir que això ja t'està demostrant que alguna relació hi ha entre el de dalt i el de baix. Una mica per acabar amb aquest punt és, a mi no m'estranya tant que hi hagi la relació. De fet, ja és tot molt sorprenent que hi hagi... O sigui, per mi el més sorprenent no és que hi hagi una relació entre l'u de dalt i l'u de baix, sinó que algú l'hagi pogut explicar, perquè les variables són quasi infinites.
Què vols dir, algú l'hagi pogut
explicar? Que algú s'hagi pogut adonar de què passa quan la Lluna està aquí respecte al Venus en allà. O sigui, explicar aquesta relació per mi és molt més... Que algú la pugui explicar satisfactòriament i que parli de tu em sorprèn, però relativament també em sorprèn tenir una mà, poder-la moure, estar aquí respirant, tot és un miracle, tot és sorpresa. Però, com deia Einstein, no? Lo más sorprendente, lo más inexplicable, deia Einstein, de l'universo és que sea explicable. O sigui, que dins de lo, que tu puguis treure, com va fer ell, una fórmula MC2 així... O sigui, podria ser tot inexplicable. O sigui, de tot el misteri que és, doncs, podria ser que no arribéssim mai des de la ment finita que tenim a explicar coses. I sorprenentment, doncs, no sé, durant segles i segles, gent s'ha dedicat a mirar el cel, igual per revelació, i han anat traient tot un saber astrològic que dius, ostres, no...
De totes maneres, una cosa molt interessant que he vist pel teu, per la teva pàgina web, cosmograma.com, no?
Com, sí.
A cosmograma.com, algun lloc he llegit que la vida no està feta per ser entesa, sinó per ser viscuda.
També és veritat. Al final, o sigui, un cop ja coneixes qui ets a nivell de personatge, quins són els teus talents i estàs una mica enfocat a,
això arriba a passar.
Al teu propòsit. De fet, és el meu objectiu amb Cosmograma. A mi, jo he provat moltes teràpies en el meu camí i la que més em va... No considero que sigui una teràpia astrològica, però la que més jo me'n va donar i ordenar respecte a qui era jo i què havia vingut a fer ha sigut la carta astral. I un cop jo ja estic cada cop més alineat amb això, ja no necessito entendre tant les coses i puc estar relaxat i viure la vida tal com ve. Ho puc fer ara, no? Si jo estiguis vivint una vida que no em toca tant, pues ser pare de família amb quatre criatures, igual no podria estar atent a les petites coses. Estaria, en el meu cas, hi ha vides per ser viscudes d'una manera o d'una altra, eh? I això... Mm-hmm. Vull dir que un cop un està on hi ha un poca resistència al que està fent i li surt de fer-ho, pues pot estar més atent al que està passant simultàniament, que per mi és l'objectiu, és anar guanyant consciència.
Clar, perquè jo ara anava a preguntar, està molt bé saber si la Lluna està aquí o està allà, això igual ho anirem entenent, a mi m'hi he de posar a treballar-ho, eh? Sí. Però anava a dir, tot plegat, amb quina finalitat? Aquest és l'objectiu?
Dos objectius, i prèviament, no? Entendre la Lluna, jo no vull convèncer avui a ningú, realment, és com, a mi no m'interessa que la gent hi cregui o no hi cregui, tant el que creu en l'astrologia i el que no hi creu, en realitat no ho coneix, o sigui, jo... No discuteixo massa d'això, és com dir, jo no crec que aquest restaurant sigui bo, diu, bueno, l'has provat? No, però m'han dit, bueno, vés-hi i si vas tu podràs dir, no? Si, però en tot cas, un cop estàs obert i proves, l'objectiu de l'astrologia no és, en el meu cas, endevinar el futur, sinó és més veure qui sóc jo, quins són els meus talents, acceptar-me, què és el que jo puc fer i què és el que és molt difícil per mi, i en la meva visió és més enfocar-me en el que és possible i portar-ho al límit de la meva particularitat. Llavors això, clar, t'acaba dient per a què estàs fet, no? O sigui, és com si tu descrius un martell com és, doncs acabes entenent pel que serveix i pel que no serveix, no? Llavors va junt el descriure com ets, d'alguna manera està apropant el que has vingut a fer.
Què passa? Que nosaltres, com a societat, no ho acabem de saber, això?
No, de fet, mira, això ja, en realitat, tot aquest coneixement, això que deies abans de més consciència i menys materialisme, són moviments, no?, en espiral, suposo, de més consciència, però ja venim de moments històrics, d'èpoques en què els maies, per exemple, ja els sacerdots, quan naixia un nen, els astròlegs, miraven al cel i veien aquell nen per què havia vingut i portaven la seva educació al límit en això, no?, la potenciaven. Això s'ha perdut. Ara tu, en una escola, potser s'està recuperant, eh? Hi ha escoles lliures i cada cop hi ha més possibilitats de tria, no? Però, en principi, molt del que estem vivint encara ara té a veure amb la revolució industrial, amb la necessitat de que sortís mà d'obra qualificada en un sentit concret, no? I llavors, en aquest sentit, ens uniformitzen molt, ens aplanen molt, i llavors és difícil que tu sàpigues quin és el teu talent, quin és el que tu, la teva passió, la teva vocació. No? Mm-hmm.
Clar, és que aquest senyor, per què ve al programa? L'Andrés Tuzunaga, avui parlem amb ell, el responsable, el fundador de Cosmograma. Clar, aquí me n'adono que... parlant de temes de nova consciència, com pugui ser la pedagogia Waldorf, que aquí l'han comentada, com pugui ser la banca ètica, que aquí l'han comentada, com pugui ser la triformació social, que aquí n'hem parlat, la biodinàmica, tot això em porta a què? Doncs a que el Borja Vilaseca mateix, que ha vingut, persones que decideixen, que se n'adonen, que el camí comença per un mateix, que comença per dintre. I l'Andrés Tuzunaga, a través d'aquest camí de l'astrologia, doncs sembla... que va trobant la manera de trencar tots aquests estereotips, aquest mollo, no?, d'alguna manera que ens imposen. I això és la trajectòria vital, no?
Uh-huh.
Tot plegat.
Uh-huh.
Per tant, si anem marcats quan naixem, no som lliures.
Clar, aquí és interessant la pregunta, eh? Perquè això entronca amb l'altra part que a mi m'apassiona, a part de l'astrologia, que és la filosofia Advaita, i és que d'alguna
espera,
manera...
Espera, cargolem-ho!
Sí, clar, és que quan vas mirant qui ets tu, te n'adones que tu no has triat ser un home o ser una dona, tu no has triat la genètica, tu no has triat els teus pares, tu no... Llavors, d'alguna manera, com deia Schopenhauer i tants filòsofs i orientalistes també, Tu ets lliure de fer el que vulguis, això no ho dubta ningú. El tema és una cosa prèvia, més el matís és... Tu, si ho mires bé, no ets lliure de voler allò que tu vols. M'explico.
Sí.
O sigui, tu pots dir, a mi m'agraden els homes o m'agraden les dones, però això tu no ho has triat, no? Llavors tu ets lliure de decidir, doncs, me'n vaig amb un home o amb una dona. Però és que això ja és previ, tu ja... Ja et ve de... O sigui, els desitjos et venen ja, els pensaments et venen de fora, els pensaments, tu no saps quin serà el teu pròxim pensament, tu no... Les persones més... Mirant-ho cap endavant costa d'imaginar això, però mirant cap endarrere, les persones més importants de la teva vida te les has trobat, entre cometes, per casualitat. No has triat tu ser en aquell lloc, en aquell moment, i que vingués aquella persona perquè no la coneixies, no sabies. No? Llavors, això també ho diuen els quàntics i els astrofísics. Stephen Hawking diu que està tot predeterminat. El que passa, com diu Stephen Hawking, és com que no sabem el que està predeterminat, el que vindrà, anem a viure com si fóssim lliures. I el misteri no te'l resol ningú. Tu t'aixeques pel matí i segueixes... Però canvia alguna cosa, quan tu t'afluixes i dius, bueno, jo m'aixeco pel matí, aviam què em porta avui la vida. No? Però com, si, com la idea de que si ja estigués escrit o pintat en un mural gegant de 1.000 quilòmetres que tu no pots veure de cop i cada matí tu et lleves i veus un quilòmetre d'aquell mural. No? Tu vas, la vida es va davalant, se't va mostrant. No? Però tu no et pots apartar ni un mil·límetre del que t'has donat. No? No et pots... tu vas, la vida t'està vivint a tu. No? Tu no respires perquè tu vulguis. Si t'haguessis de recordar tu de respirar, igual no, parlo de mi, ens hauríem mort fa anys. O la digestió. Tots, hi ha molts processos inconscients que van per si sols. El batec del cor, el cabell segueix creixent. No? Pots tenir un fill, però una dona que té un fill tampoc fa ella mateixa conscientment moltes coses. Simplement la vida va. No? Llavors, què vull dir amb això? Que l'evidència, si mirem el dia a dia, el quotidià, és que la vida va, però nosaltres li afegim tot un subtítol mental de ho estic fent jo, jo sóc el que ho... I ho estàs fent tu, eh? Jo no tinc cap dubte que ho estàs executant tu. Però és una mica la metàfora de l'onada i l'oceà, no? Som onades dins d'un oceà. Llavors, l'onada puja, l'onada baixa i és ella. Però en realitat, l'onada mai ha estat separada de l'oceà. No? Todos somos uno, totes aquestes frases, té que veure molt amb això, que més enllà de l'evident, els sentits ens enganyen, la ment fragmenta i diu aquest dit és diferent d'aquest, però en realitat tot està tot connectat, i si està tot connectat no hi ha marge per l'autonomia, no hi ha un espai perquè tu siguis Déu i diguis jo em faig a mi mateix fora de la vida, tu ets vida mateixa, tu ets oceà, tu ets aigua, llavors en un sentit sí que ets Déu, en un trosset de Déu, això també pot sonar una mica...
Agosarat,
no? Són fragments, com deia Espriu, no? Que són fragments d'un mirall que reflexem part de la veritat, no? I tots som trossets d'aquesta divinitat, tots tenim aquesta llum a dins, no? El que passa és que aquí hauríem d'entrar en temes com...
Que igual, més específics.
Més específics, hauria d'explicar més context aquesta filosofia. Per tant, la llibertat, la sensació és 100% de llibertat, la tenim tots. La llibertat real hauríem de mirar-ho bé, això.
Estava pensant una cita teva en la pàgina... No sé si cita teva... però almenys apareix a la teva pàgina, diu, cuando no eres consciente del resto de partes internas, las ves continuamente proyectadas fuera de ti.
Uh-huh. Sí, això deia Jung, ja aquesta frase també la diu Caruti, un gran astròleg. Això què vol dir? No? Això vol dir que, d'alguna manera, tu, per exemple, pots tenir molta agressivitat, no? Això pot ser, a la carta està, m'invento, doncs un Marte en Àries, tu pots tenir una part de tu molt agressiva.
Un Marte en Àries, eh?
Sí, atenció. Seria una part de la
teva carta. Clar, no? Queda clar a tothom, eh?
A ningú segurament li dirà res, però a mi sí que em diu. Bàsicament pot ser que algú tingui latent tot una agressivitat que no està... I no parlo de que tothom la té, eh? Parlo de que algunes persones la tenen i altres no la tenen. Però, per exemple, en aquesta societat o a la família que li hagi tocat, potser no pot viure aquesta agressivitat. Llavors, què fa? Com que en el seu destí ha d'estar present l'agressivitat, o l'encarnes tu, o et trobaràs algú al teu voltant, una parella, un fill, o accidents de cotxe, violència, coses que toparan des de fora. No? Que la vida, tu has de viure aquella agressivitat en primera persona o present. Val? I pot ser constructiu, i amb els anys es va vivint amb més consciència i no ha de ser violència, simplement és una força que o la vius conscientment o et viu a tu. No? I això, hi ha un poeta, el Rilke, molt, molt maco, que ell tenia una carta amb tot aquest Mart molt fort, no? I ell sempre parlava també, però ell es va identificar més amb la part de Venus, amb la part femenina, i ell parlava sempre de la rosa, i ell no s'identificava amb això. I ell va acabar morint de què? Va acabar morint d'una... es va infectar amb una punxa d'una rosa. No? Què vol dir això? Que ell, com no s'identificava amb aquesta part, d'una manera el destí va acabar sent que la part més agressiva de la rosa l'acabés com punxant, no? És un exemple extrem d'això, eh? Però és una mica el que ens passa, com que no sabem qui som i ens pensem, anem projectant tota l'estona, no? Veiem l'agressivitat en l'altre, quan igual la tenim nosaltres, és com... Per això és interessant de conèixer-te tu mateix i deixar de jutjar els altres, no?
Amb això que dius, potser va molt bé, per veure quins són els propis defectes d'un,
clar,
no? Perquè
clar.
Així, si et molesta allò que ha dit aquell, per què n'ha molestat?
Sí, l'altre dia llegia una cita de Bert Hellinger de les constel·lacions que deia, a veure si me'n recordo, però em va agradar molt sobre les projeccions, que deia: ¿qué debo haberte hecho para estar tan enfadado contigo? No? Yeah. Que és com el contrari, no? O sigui, que hi ha algú d'això, no? No és que tot el que veiem dels altres que no ens agrada sigui nostre, eh? També pot ser coses que simplement no ens agraden de l'altre, però sí que hi ha moltes vegades coses que no ens permetem viure nosaltres, no? Perquè ens sentiríem culpables i veus algú que les està vivint i t'enfades amb ell perquè ell ho viu amb una naturalitat que tu no series capaç, no? I dius, ostres, amb el que m'està costant a mi retenir aquest instint, i aquesta persona el viu aquí tan tranquil·lament i com que s'ha cregut, no? Mm-hmm. Moltes vegades ens passa això.
Queden 4 minutets d'entrevista. Què passa? Per què somrius?
No, ha anat ràpid, sí.
Sí, sí, va molt ràpid. Dos preguntes per fer-te que m'interessen. Una d'elles: l'astrologia explica, o tu, per què hi ha guerres al món?
No, això seria més l'Advaita o...
Doncs l'Advaita, m'és igual.
Sí, clar, perquè en aquest pla en el que estem, en aquest nivell de realitat, hi ha dualitat. O sigui, hi ha en els extrems, hi ha plaer, hi ha dolor, hi ha nit, hi ha dia, hi ha calor, hi ha fred. I això sempre ha estat allà. Hi ha hagut èpoques més violentes i menys, però sempre hi ha hagut. No?
I per tant, sempre n'hi haurà?
Això en l'Advaita no entra, no és futurista, però en principi perquè hi hagi un equilibri, segurament és fins ara sempre ha estat així i en principi no existeix tal cosa com... Perquè normalment aquestes guerres les tenim a dintre, llavors s'acaben projectant a fora. Llavors una mica també el món està fet a imatge a semblança, una mica quan tu vas al cinema a veure una pel·lícula, normalment vas a veure una pel·lícula que té introducció, nus i desenllaç. No vas a veure introducció, pel·lícules tipus només que veus vivir de cap, però ens agrada, no? I la vida pues, ha tingut una introducció, està en un nus i potser tingui un desenllaç, però potser el desenllaç vol dir que...
Que el tindrà segur, eh?
Sí.
El desenllaç el tindrà sí, segur per cadascú de nosaltres.
Clar, per cadascú de nosaltres, pel planeta en què vivim, que s'apagarà el sol central d'aquí milions d'anys, vull dir que al final tot es tornarà un altre cop al silenci i potser tornarà a néixer, però aquí sembla ser que es necessita un equilibri de forces.
Hem tocat fons com a societat? T'he dit dos i ara te n'he posat una de més.
Pues no ho sé, sembla que sí. A nivell esotèric es diu que realment ja hem anat el més lluny que es pot anar en el procés d'individuació i que ara ja toca tornar cap a casa. Bueno, esotèric o més. Les tradicions parlant de que realment ara, 2012, tot això, encara queda uns 40 anys per acabar-nos d'allunyar, però que ja ens allunyans de Déu.
Però si no es pot més.
Bueno, tu i jo potser no, i potser per això ja ens estem d'alguna manera girant cap a d'on venim,
no,
però hi ha gent... Mira, només una cosa, per cada persona que comença a meditar aquí, n'hi ha 20 a la Índia que es compren la seva primera televisió. No? Llavors, en el món segueix havent-hi gent que encara està d'anada, gent que està de tornada, i no ho dic que és millor o pitjor, eh? Però vull dir que hi ha gent més conscient i menys conscient, no? Conscient d'on ve. I tots són fills de la mateixa energia, tots són fills de Déu o fills de, no? Del tot.
Caram. Què passa a l'Andrés Uzunaga, que va tocar fons algun dia, també?
Sí, jo, bueno, no sé si podria tocar més fons, però de moment no m'ha tornat a passar el que m'ha passat fa 8 anys, que realment no tenia ja més sentit res, no? O sigui, jo ja a nivell material tenia més o menys el que volia, però el meu cos va començar a somatitzar ansietat, després depressió, i vaig haver de replantejar-m'ho tot, no? I vaig veure que almenys a nivell material ja no hi havia, en el meu cas, molt més que buscar. No? I no vol dir que el material estigui tacat i jo vull viure bé i tot, no? Però després també la sorpresa va ser que em vaig ficar en tot l'espiritual i tot, i també em vaig donar compte que també et podies passar una vida de cerca allà i perdre't en la cerca espiritual, i que tampoc no crec que fos l'objectiu, no? Al final és tornar al present i estar amb el que la vida et porta a cada moment.
Caram, va ser a Nova York?
No, ja va ser el tornar a la ressaca de Nova York, de donar-me que ja havia fet una mica el que volia i que no...
Refereixo que t'havien posat per davant una carta astral o alguna cosa així, llegit.
Sí, bueno, allà a Nova York sí, em van parlar de la meva carta astral, però a mi no em feia gens de gràcia reconvertir-me en un astròleg, no? No sabia el que era i no em feia gràcia fins que ho vaig entendre.
Cosmograma.com, la pàgina web on hi trobareu aquestes coses que s'han estat explicant al llarg d'aquests més de 20 minuts que hem estat parlant amb l'Andrés Zuzunaga. Cosmograma.com. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Compromís Ciutadà.
Gràcies.
No sé, a veure si tot plegat ens inspira una mica.
Sí.
D'acord? I gràcies per les teves paraules. Fins la propera.
Gràcies.
Que vagi bé.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Paraules inspiradores les de l'Andrés Zuzunaga. I anava a dir canvi de terç, però no. Seguim encara amb més paraules inspiradores. La presència de la Swami Nidanda, com sempre, en aquest programa ens agrada, i això és el que toca ara. Swami Nidanda, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda. El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Avui, Xuamín i Danda, una cosa que fa molta por que és mirar-se al mirall i veure's a un mateix, no? Et fa molta por, això. Explica'ns una mica què podem dir de tot això.
Per què et fa por, Joan, mirar-te al mirall?
Perquè ens veiem a nosaltres mateixos. Aquest és el motiu pel qual ens fa por, no? Però, d'altra banda, és la manera.
Bueno, no tinguis por. Mira, jo t'ensenyaré una manera iogui de mirar-te al mirall. Perquè té molt simbolisme. De fet, és una de les tècniques que de vegades recomano a les classes, d'estar una estoneta mirant-te al mirall, perquè normalment sí que ens mirem al mirall, però ens mirem de passada. Ens mirem doncs, per pentinar-nos o per pintar-nos una miqueta els ulls o així, no? Per tant, és una mirada doncs, a la façana de la nostra persona. Però si fem aquella experiència de quedar-nos mirant-nos realment als ulls, als nostres propis ulls, davant d'un mirall, impacta, com tu dius, fa una miqueta de por. Però no s'ha de tenir por perquè el que s'ha de fer és canviar la mirada. Mira amb uns altres ulls, eh? Que has sentit aquesta expressió?
Sí, sí, mirar amb uns altres ulls, sí.
Exacte, mirar-te amb uns altres ulls seria com ser amable amb tu mateix, és a dir, no tenir una mirada inquisidora i que llavors doncs, veuràs, et pots trobar que no t'agrada la cara que fas o fins i tot et reflecteix emocions que en el fons estan allà dins i no saps massa com gestionar-les ni com viure-les, i això és el que potser d'entrada és la por que tu deies, no? Però si canviem la forma de mirar, si podem acariciar amb la mirada la nostra imatge i anar-la penetrant, és com una meditació, és com mirar amablement, amb amabilitat, no amb judici, no amb una ment racional que està jutjant, sinó amb una mirada com els nens petits. Tu tens un infant molt maco i saps quins ullaços que té, que sigui els oberts. Ho miren tot sense pestanyejar.
Sí, tal qual.
Doncs penso que hauríem de tenir aquesta innocència quan volem transcendir el raonament fred, calculador, carregat de complex.
De judicis,
i aleshores mirar-nos, deixar la porta oberta a aquell altre mirall o aquell altre reflexe, doncs que ens parla del que no coneixem de nosaltres mateixos. De fet, aquest tema va sortir l'altre dia quan vàrem parlar del mestre,
sí,
no? Que et vaig
dir,
no? Et vaig fer el comentari que el mestre és com un mirall per la persona, per la persona que vol realment aprendre, no? Perquè ens ensenya aspectes de la nostra personalitat que ni ens hem adonat, doncs, que ens estan frenant la vida. I una persona que et fa de mestre, com jo he pogut viure al llarg d'aquests anys, no? Vivint al costat del meu mestre, doncs és evident que cada vegada es fa com aquell mirall del conte de la Blancaneus, no? Que la bruixa li preguntava si era la més guapa i el mirall li deia doncs, que no era la més maca. La més maca era la Blancaneus. Te'n recordes d'aquest conte,
home,
Joan?
Home,
sí, bueno, sí. Doncs, què va fer la bruixa? Doncs trencar el mirall. És a dir, clar, tu tens dues opcions quan et plantegen algo que d'entrada et sobta, que no t'agrada que et diguin, i a més, en el fons l'has d'acceptar perquè ve d'una persona de confiança i ve d'una persona que t'estima. Doncs tens l'opció o de netejar la teva personalitat a través d'allò, no? Com seria si et veus la cara bruta al mirall, netejar-te-la, o trencar el mirall i continuar amb la cara bruta perquè no la vols reconèixer, no la vols veure. Penso que en persones que estem en un camí de sinceritat i de creixement, doncs val la pena escoltar tot el que el mirall ens pugui dir.
Sí, jo no hi estava pensant que després d'escoltar-te, no sé si és tant por, sinó que és sobretot que quan et veus en el mirall, l'orgull et queda ferit. Se't fereix l'ego, no? I aquí és on hi ha el tema, no?
Els mestres sempre diuen que el primer que s'ha de matar és l'orgull. Perquè l'orgull ens fa molt mal, l'orgull ens fa patir, l'orgull ens fa no aprendre. I bé, doncs la humilitat seria doncs, aquestes ganes. Jo dic com els nens petits, mira, és que he vist els ulls del teu nen i realment són nets, són purs, amb ganes d'aprendre, d'absorbir el que la vida li està ensenyant i donant, no? El regal de la vida. En canvi, a la que tu poses hi ha aquell orgull de jo ja sé, no? Jo ja sé, jo ja conec, jo ja em conec, jo sóc així. Estàs posant una sèrie de traves a que t'entri la realitat. En ioga hi ha una paraula molt maca que es diu naraina. Naraina és la realitat. La realitat tal com és. Encara que tu et posis unes ulleres vermelles i diguis que la realitat és vermella, o et posis unes ulleres grogues i diguis que la realitat és groga, és mentida. Tu ho veus així, perquè tens un filtre que no et deixa veure la realitat com és. Hi ha una dita en castellà que diu: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
Sí.
Bueno, doncs és mentida també aquesta dita. Sí, no, perquè no és veritat que les coses siguin del color que tu les mires. Les coses són, independentment de com tu les veus, són. I aquí és on hem d'arribar quan fem un camí d'autenticitat, de veritat i de saviesa, a veure-les com són, no com nosaltres les veiem. I tu ets no com tu et veus, sinó com el mirant t'està dient. I això és la funció d'un mestre.
De totes maneres, cal molta valentia per mirar-se al mirall, no?
És que hem de ser valents i forts, si no, de què el món canviarà?
Clar.
Si no hi ha persones valentes i fortes.
Sí, és que a més me n'adono que només que féssim aquest exercici de mirar-nos al mirall, de sincerar-nos amb nosaltres mateixos, seríem capaços de detectar també quins són els patrons d'error que converteixen la nostra societat en una societat que pateix com realment està patint, per bé que també gaudeix en altres aspectes, però hi ha aspectes en els quals pateix, no? I que segurament s'arreglarien, dic jo, si fóssim capaços de sincerar-nos amb nosaltres mateixos i veure quins són els nostres defectes, no?
Sí, és molt difícil, però, Joan, veure-se'ls un mateix és ja difícil. Jo el primer que proposo com a tècnica del mirall, de mirar-se al mirall, és primer començar a ser amables amb un mateix, és a dir, saber-se mirar, doncs, com dèiem, sense crítica, sense judici, i deixar la porta oberta que potser veiem alguna cosa que fins ara no hem vist, no? I, per una altra banda, les ordres místiques diuen que la companyia dels sants ajuda a créixer. Això és algo que dius, bueno, què serà? On trobaré jo una persona sant?
N'hi ha de sants?
Clar que n'hi ha de sants.
I en tenim a prop?
I tant que sí, només que els connectes a través del cor.
En podrem parlar d'això?
En podem parlar en un altre programa.
Sí, en un altre programa, vull dir, evidentment.
És el cor net, no?, el qui és capaç de veure la santedat o la netedat o la puresa en els éssers humans. I realment, quan camines al costat d'una persona santa, en el sentit de que acceptes doncs, que et faci de mirall, acceptes doncs, la seva bondat, la seva estimació, saps que no fa pel seu egoisme, saps que no fa pel seu interès, sinó ho fa per tu, doncs comences a veure com vas tu. Comences a sentir doncs, que anaves embalat o que anaves dispers, o que anaves prepotent, o tot això que dius que no vols veure, ho comences a veure. I com tenim una gran saviesa de fons, que no ens agrada enganyar-nos, encara que ens enganyem, sabem que no ens fa bé enganyar-nos, que no és bo enganyar-se amb un mateix, tard o d'hora la persona obre els ulls, com el teu nen, no? I veu, i mira, i veu, no?
Swamini Danda, hi ha alguna cosa més que sigui important o que vulguis recalcar sobre aquest fet tan valent, mirar-se al mirall i no trencar-lo, clar?
Que no tinguem por de res, que no hi ha res a la nostra vida, a la nostra naturalesa, que vagi en contra de nosaltres mateixos. En tot cas, sempre serà la nostra ment la que té les pors, la que té o la que ha sentit a parlar de coses rares i es fa les seves imaginacions, però quan mirem la realitat no hem de tenir por de res. Estem emparats per l'univers que ens ha portat fins aquí i amb ell estem cuidats i estem protegits, així que tranquils.
Swamini Danda, moltes gràcies per aquestes paraules inspiradores, la teva presència en aquest programa, com sempre. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bona tarda, que vagi bé.
Bona tarda.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Diego Arcos, bona nit.
Bona nit.
El nostre convidat d'avui, argentí, quants anys aquí?
Fa 25 anys.
De manera que el català és perfecte, no?
Bueno, perfecte, no hi ha català perfecte, però sí. De fet, tinc més vida adulta d'argentí, de català, que d'argentí.
Però li hem demanat al nostre convidat que agafi una... que esculli una cançó del tema musical i ens has demanat un tema de León Gieco. Quin és i per què?
León Gieco és el músic més important de l'Argentina. Després de Carlos Gardel, viene León Gieco. Bueno, és un monument artístic, musical i nacional. A més a més, és un músic absolutament compromès amb la lluita pels drets humans, amb la lluita per la humanitat. I un dels temes més importants d'ell, aquí és molt conegut, és Solo le pido a Dios, no? Però aquest tema que he escollit és Todo está guardado en la memoria, que justament parla d'això. No importa el que facin, no importa a qui matin, que la memòria guarda tot.
Todo está guardado en la memòria, León Gieco. I d'aquí res, tornem i parlem de franquisme, de querelles argentines i de drets humans amb el Diego Arcos.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan.
León Gieco, todo queda guardado en la memoria. Ah. Gracias, Diego, por ser aquí con nosotros.
Y gracias a vosotros.
Clar, no hi ha millor persona que un argentí resident a Catalunya, un catalano-argentí que coneix de prop què és el que està passant amb aquesta querella contra el franquisme, per preguntar-li tot això. Ara que sabem que des d'Argentina s'ha instat a la Interpol i la Interpol ha acceptat, doncs, de demanar de tenir aquests 20 excàrrecs franquistes, no?, entre els quals dos ministres importants. Primer de tot, però, Diego, per què no ens situem una mica en context i ens expliques com va començar això de la querella en els seus orígens, i així ens anem situant tots, sí?
Jo penso que per situar els oients és fonamental donar dues informacions, i molt sintèticament. Primer, la querella argentina és la continuïtat de la lluita pels drets humans de la societat argentina i com que té com a principals actors a les organitzacions de drets humans, les més conegudes, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, etc. O sigui, és una continuïtat. Com comença això? Quan fracassa l'opció del jutge Garzón, quan fracassa l'Estatut de Catalunya, l'Estatut de Catalunya va ser molt important en això, perquè tenia una llei de memòria històrica que no té res a veure amb la memòria amb la llei d'amnistia espanyola, quan tot això fracassa...
Perdona, fracassa aquest punt de l'Estatut exactament perquè quan hi ha aquesta passada del ribot per Espanya, fracassa?
Sí, una de les coses que elimina Espanya de l'Estatut és la llei de fosses de Catalunya, que era la llei per regular com se abrien les fosses i se recuperaven els cuerpos de la gent assassinada per els franquistes o per els republicans. És a dir, una família té dret a tenir el cuerpo de su familiar muerto, sea de la ideologia que sea. La llei catalana de fosses va estar eliminada, la llei de reparació de la memòria històrica, reparació, no del recuerdo, sinó de reparar la memòria dañada, també fue eliminada, ¿no? Y Garzón, que lo de Garzón era una trampa, pero ni siquiera soportan una trampa, porque Garzón solamente iba a juzgar hasta el año 49, así que no había ninguna persona viva, pero también se cierra esa opción y se juzga a Garzón por intentar investigar el franquismo.
¿Pero por qué dios perdona que era una trampa?
Porque Garzón es el verdugo del reino. ya lo supimos aquí en el año 92, cuando se encargó de limpiar de independentistas antes de las Olimpiadas. Lo que intentaba Garzón era hacer un juicio sobre los muertos, los de los dos bandos, limitaba las investigaciones hasta el año 49, y el hecho de tener dentro del aparato de administración de justicia, que es la que dice que sea justo, del Estado español, los crímenes de lesa humanidad, ningún otro país lo podía juzgar. Es decir, se quedaba en casa. Por lo tanto, quedaba en un cajón de muerto o de un escritorio y no se iba a juzgar nunca. Pero como estaba juzgándose o tramitándose en la justicia española, ningún otro país podría haberlo juzgado. En el momento en que ni siquiera esa miseria llega a ponerse en funcionamiento, de hecho, dejemos claro para los oyentes que esto era una cosa iniciada con el gobierno de Zapatero, que cuando entra el gobierno del PP lo eliminan, fracasa eso en el 2009, y entonces en el 2010... tres ciudadanos argentinos, dos mujeres y un hombre, un señor Darío Rivas, que es quien comienza. Darío Rivas es un argentino de origen español, de origen gallego, que su padre fue fusilado en un pueblo cerca de Lugo. Y él es el único argentino que logró recuperar el cadáver de un asesinado por el franquismo. Este señor Darío Rivas, como ciudadano argentino, se presenta ante una jueza argentina y dice, por la aplicación, en aplicación de las leyes de lesa humanidad y de derecho de justicia universal, pido que se busque a los asesinos de mi padre, se sepa si están vivos, y si están vivos se los extradite para ser juzgados en Argentina, porque la justicia española no está haciendo su labor de aplicar la justicia. Así comienza la querella argentina. Inmediatamente se presentan en la misma presentación las hermanas Holgado, presentan el caso de su padre y de su tío, fusilados por el franquismo también en la posguerra, y se presentan ante el Tribunal Oral Federal, es decir, el Tribunal Oral de la República Argentina, el tribunal de máximo nivel, lo que acá sería la Corte Suprema Española. La juez le toca por sorteo a la jueza Servini, y la jueza Servini, que es una jueza muy rigurosa, lo que hace es decir que no lo va a juzgar. De esta manera obliga a los querellantes a armarse de una enorme cantidad de pruebas y de documentos, cosa de blindar la querella para que no pudieran atacarla por ningún flanco.
Así... No acabo d'entendre això. Ella diu que no, per què exactament?
Ella diu que no per enfortir el cos de la querella. Tant és així que es presenten dues persones i en sis mesos s'arriba a 800 persones que es presenten.
Però 800 persones que venen amb fets, amb testimonis, amb proves.
Exactament. D'aquestes 800, jo no podria dir-vos quantes són d'Espanya i quantes són de Catalunya i quantes són d'Argentina, però què són? Gent que diu, el meu avi va desaparèixer quan anava cap al cementiri el dia tal, a tal hora, acompanyat per quatre tios que es diuen fulano, sotano i mengano, que portaven un tricorni i eren de la Guàrdia Civil, i li van disparar 18 trets i està enterrat en un campo que és tal lloc. O sigui, més dades no es podien donar. No? Perquè la gent sap on estan i qui va matar i qui va denunciar. Doncs clar, amb aquesta allau d'informació comença la querella. Comença tot el funcionament judicial, però el problema que hi havia era que el fiscal del tribunal aquest era un fiscal que no feia res. Doncs fa exactament sis mesos el govern argentí va canviar de destí judicial al fiscal que n'hi havia abans, o no sé si no s'havia jubilat, és un que desapareix aquest fiscal, i entra un nou fiscal que el govern argentí nomena, com el fiscal és de nombrament del poder executiu, el nomena com a fiscal ad hoc, és el fiscal que només es dedica al tema de la querella. Això li dona una embrancida bestial a la querella, i per això ara no només hi ha una jutgessa que està... La jutgessa és passiva, no pot buscar, ha d'esperar que algú li presenti una querella. En canvi, el fiscal té una actitud dinàmica, el que en justícia diu agressiva, no perquè li pegui a ningú, sinó perquè busca les proves, busca els acusats, i per això ha tingut aquest canvi fonamental, que és que ara n'hi ha 20 persones buscades per Interpol. Aquest és el gran canvi. Doncs, síntesi, n'hi ha per primera vegada uns tribunals en un estat que comencen a jutjar a uns criminals de deshumanitat.
Comencen a jutjar o encara no, perquè viatjar no han viatjat cap a l'Argentina, no? Ho dic perquè sembla que és molt bona notícia que s'iniciï un tràmit o un procés d'aquests, però les esperances de que realment això passi, o sigui, molts dubtem de que realment aquests excàrrecs del franquisme viatgin a Argentina i siguin jutjats, no? O sigui, vull dir que ens és molt difícil pensar que això pugui arribar a passar. No sé com ho veus tu, no?
Mira, esto te lo voy a explicar como argentino. Nosotros logramos juzgar a centenares de genocidas de la dictadura argentina. El criminal Videla murió como lo que era, como un criminal, en una cárcel común, como un preso común. Si logramos eso, ¿cómo es que no vamos a lograr meter presos a los franquistas? Se está juzgando, no es que vamos, no, se está juzgando. El juicio está en marcha. Eso es lo que aquí es muy difícil de entender porque hay 75 años de impunidad y porque estamos delante de un Estado fascista o neofascista con muchas relaciones públicas y asesores de imagen. Pero España es un Estado fascista. No podemos negarlo. El jefe del Estado anterior era un jefe de Estado que nombró, que juró por los principios del movimiento. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina?
Rey Juan Carlos, supongo.
Sí, Juan Carlos. No, el expríncipe, porque todavía no es rey, aunque sea formalmente. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? No, en Argentina se está procesando se está realizando un procedimiento judicial para condenar. Y si no son, no se los puede llevar físicamente, serán juzgados en rebeldía. La gran parte de los militares nazis juzgados en Nuremberg fueron juzgados en ausencia. Ausencia y rebeldía. Es decir, no están, pero no es que no están porque están muertos, no están porque no aceptan venir. Entonces, ¿quiénes son las consecuencias concretas de eso? Pues que ahora, para primera vagada en la historia de aquel país, de aquel estat, ni han vint criminals que no pueden surtir del estat español, no pueden ni anar a Andorra, porque si surten si entran a un aeropuerto español internacional y pasan la puerta internacional, la policía tiene orden de detenerlos. Y el policía que no los detenga pierde su puesto de trabajo y puede ir preso por prevaricación.
Ey, si creuen la puerta de una embajada también, ¿no?
Si pasan por la burera de una embajada, que la burera de la embajada es como la línea blanca de la frontera, es tierra de nadie, un guardia de seguridad o un policía de una embajada puede agarrarlo y meterlo adentro. Per tant, lo que está pasando ahora, y es un mensaje que me interesa molt emetre cap als oients d'aquesta ràdio, es que per primera vegada se está jutjant als franquistas. Als franquistas, a sectors de la Iglesia que van participar en el robatorio de Nadons, als sectors de la societat que van destruir patrimoni de la Iglesia, d'aquest sector de la Iglesia que no eren adictos al règimen, com passó con muchas iglesias en Cataluña i el País Vasco, ¿no? Que se destruyó patrimoni perquè estaven en euskera o en català. Per tant, no es pot dir que la Iglesia, sinó sector de la Iglesia. ¿No? I, molt especialment, és fonamental que la gent entengui que la Generalitat de Catalunya, complint una ordre del Parlament de Catalunya, començarà en molt poc temps, a primers dies de l'any que ve, a oferir informació a través de les oficines de justícia gratuïta i a través del Col·legi d'Advocats, informació a qualsevol persona o entitat que vulgui personar-se en la querella argentina, siguin persones de Catalunya o de qualsevol lloc de l'estat espanyol.
Un moment amb això, perquè això és una mica notícia, això és una mica novetat, això encara no ha sortit publicat massa en els mitjans, però abans d'una altra cosa, treball esclau també s'inclouen aquí, no? Perquè estem parlant del robatori de nadons, estem parlant d'aquests béns de l'Església i els expoliats. Els expoliats, d'acord. I el tema de
treball esclau,
del treball esclau, no?
Si el treball esclau, pensem que centenars de milers de persones van treballar com a esclaus fins a l'any 64, ¿no? Treballant per empreses com Endesa o com el Corte Inglés o com la empresa de Florentino Pérez, que fue la que construyó el Valle de los Caídos. Doncs aquestes empreses hauran de respondre davant de la justícia universal i de la justícia internacional i davant de les borses, com s'ha fet amb les empreses alemanyes i italianes, com la Bas o com la Bayer, que fabricaven coses per al règim nazi i utilitzaven mano d'obra esclava. I l'altre gran tema són els nadons robats, que fins a l'any 84 es continuaven robant nadons i venent-los com si fossin un moble. No? Aquests són els tres grans grups. Les víctimes del franquisme, des d'una persona fusiliada fins a una persona que li van detenir tres dies en l'any 75, o los muertos de Vitoria, fins al tema dels nadons i del treball esclau.
Llavors, tornem ara sí a la Generalitat, perquè això sí que és una mica novetat. No hi ha cap govern autonòmic de l'estat espanyol que hagi decidit implicar-se entre cometes, jurídicament en aquesta qüestió, no? És el primer govern autonòmic que ho fa. De quina manera? Oferint assessorament jurídic o com funcionarà? Una mica sí que ens ho explicaves, no? Però acaba'ns-ho de matisar, sisplau, Diego.
N'hi ha un altre govern que s'ha implicat, que és el govern, la Junta d'Andalusia, però la Junta d'Andalusia el que ha fet és donar suport, un suport moral. El gran canvi de la Generalitat és que el Parlament de Catalunya vota una resolució sense cap vot en contra, perquè el Partit Popular i Ciutadans marxen de l'hemicicle, si tots vots a favor, dient que la Generalitat ha de donar suport a tota persona que vulgui personar-se en el judici de la querella argentina. Què farà la Generalitat i els col·legis d'advocats i els sindicats i les federacions de veïns? Tindran a l'abast de qualsevol persona o entitat jurídica que vulgui personar-se davant de la querella la informació necessària per fer-ho. L'assessorament jurídic perquè la gent pugui presentar-se davant de la justícia argentina. És una cosa complicada perquè significa anar a un tribunal català per presentar-se davant de la justícia argentina. Però el canvi important i històric és que la Generalitat pren partit. La Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya prenen partit i li diuen al ciutadà o a qualsevol persona si vols presentar-te davant de la justícia argentina per la crisi argentina, la Generalitat te dona la informació. Per tant, el canvi quin és? Que una víctima, una persona, com jo parlava l'altre dia amb una dona de 96 anys que li van afusilar a tota la família, podrà anar a un tribunal català a buscar informació. No a buscar justícia, però sí a buscar informació. És la primera vegada que en un tribunal, el lloc on es fa la justícia, escolten aquestes víctimes.
Tu m'imagino, Diego, que com a president del casal argentina aquí a Barcelona, aquesta querella et deu obrir com moltes portes, haver conegut a molta gent que han estat víctimes, no?, o familiars de víctimes del franquisme. És així o no?
I tant, però a mi m'agradaria fer un esment abans de comentar això que em preguntes. Jo hago esto porque... No porque sea presidente del Casal Argentino, sino porque yo he luchado por el tema, por todo lo que es derechos humanos en Argentina. Tengo mi primera compañera desaparecida, desapareció estando embarazada. Por lo tanto, luchar por los derechos humanos justamente es por los derechos de todos los humanos, no de los humanos argentinos. Això en primer lloc. En segon lloc, si estic coneixent, tinc contacte i un contacte força emotiu amb persones d'una vàlua extraordinària. L'altre dia parlava amb una dona que és d'Ascó, on per una regerta entre terratinents van afusilar el seu pare, un home que no s'havia ficat mai en política, i el van afusilar per una revenja personal perquè havia testimoniat en un judici per terres per una altra. No només això, sinó que li van robar tots els béns de la família i la van convertir en una pària. I aquesta dona ni tan sols sap on està el cos del seu pare. I aquesta dona es presentarà ara en la querella argentina. O gent com l'Oriol Domènech, un home que va recórrer 9 presons i al final va tenir que exiliar-se a la República Argentina. Estic fent una capbussada, no en aigua, sinó en una mena d'oceà, un oceà emotiu ple de llum. Ple de llum. No de porqueria, la porqueria l'ha vist cada dia. No, ple de llum, d'una llum que expressa una potència humana, que ha estat una llum que ha estat amagada en el cor de gent que ha resistit, que ha estat ningunejada, que ha estat maltractada, que ha estat calumniada, dient, por algo l'hauran matado, no? I que ha bresolat d'una manera magnífica la llum de la justícia. I ara troben una finestra, que és la querella argentina.
Diego, esgotem el temps. Però ha estat intens, concís, directe, clar. Moltes gràcies per posar llum sobre aquesta qüestió, perquè a vegades amb els temes jurídics, judicials, se'ns en va una mica, no acabem de tenir-ho tot clar. I penso que després de sentir-te una mica més clar, sí que ho tindrem molts. Moltes gràcies, Diego. Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Diego Arcos, el president del Casal Argentí a Barcelona, gràcies per ser nosaltres avui en el programa. Gràcies també a la Suamini Danda per haver-hi participat. I moltes gràcies a tots vosaltres, els qui ens heu estat fent companyia i escoltant a l'altra banda de l'aparell. Recordeu que aquest programa torna la setmana que ve, puntualment, com sempre, i que té un lema que és atribuït a Gandhi, que és sigues tu el canvi que vols veure al món. Us ha estat parlant Joan Ortiz. Fins llavors, que tingueu una bona setmana.